Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Aquí us parlarem de com és la vida a un refugi d'animals i també rebreu consells sobre el benestar de les nostres mascotes. Peluts s'escolta a 29 emissores i és el programa de l'SPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 31 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Obrim el programa parlant-vos d'un gos que viu en un dels refugis de l'SPAM, d'un gos o d'un gat, ja veurem, i que necessita trobar una família urgentment. Si voleu conèixer la seva història i ajudar-nos a trobar-li una família, aquesta és la vostra oportunitat. Us farem un resum sobre les darreres notícies que s'han viscut en els refugis de l'SPAM, com per exemple que s'ha aconseguit recaptar diners per operar la gosseta d'Anna en una intervenció molt complicada de cor. A l'espai veterinari intentarem esbrinar per què alguns gossos tenen una obsessió gairebé compulsiva per empassar-se pedres i qualsevol altre tipus d'objecte sòlid perillosos per a ells. I també al tancament del programa parlarem de la Unió Europea, que es va comprometre a prohibir la venda dels nous cosmètics provats en animals pel 2013. Ara sembla que volen prorrogar aquest termini. Un membre d'ADA ens donarà més notícies al respecte. Bé, doncs nosaltres fem connexió ara amb un dels refugis de l'SPAM, allà on tenim en Joan Castro, que en principi ens parlarà d'un animal que necessita trobar família urgentment i que potser no ho està passant molt bé. Per això connectem doncs, amb ell. Joan Castro, benvingut, com estàs?
Molt bé, molt bona.
Estàs bé, doncs?
Sí, una mica constipat. Aquests canvis de temps no són gaire bons.
Ai, bueno, aquestes... I les al·lèrgies, no?, també, de la primavera, Joan?
Més que res els canvis de temperatura. Calor al dia i frescot a la nit. Això és una mica...
Sí, em penso que ningú... Sí, sí, ningú estem preparats per això, eh? Anem caient tots com mosques, eh? Molt bé. Joan, explica'ns a qui ens vols parlar avui.
Pues mira, vull parlar d'una gateta... Ahir mateix. És una gateta que va ser trobada a la Vilassar de Mar, es va ficar dintre de la casa d'una persona, va avisar la policia, ens van posar en contacte amb nosaltres, per la sort porta xip.
En principi bona sort, no?
En principi sí, el problema és que el xip està donat d'alta a València i llavors és una mica més rebuscat doncs, trobar el propietari. Ara estem en gestions, a veure si podem trobar el seu propietari.
O sigui que, a veure si ens entenem, aquesta gateta va identificada, que ja és estrany perquè, tot i que la llei t'obliga, Joan, molts dels gats no tenen xip, van sense xip.
La immensa majoria que ens arriben no en porten de xip.
Sembla que els propietaris doncs, estan ben confiats que els gats no s'escaparan mai i que si s'escapen sempre tornen no, a la casa i per això no els deuen xipar, no ho sé. No ho sé, quina deu ser la raó.
Hi ha però... poca cultura en aquest sentit. Tothom espera que el seu gat no s'escapi i a vegades passa, hi ha accidents i poden escapar-se.
Clar, com aquest cas d'aquesta gateta. Llavors, aquesta gateta, algú sí que es va preocupar de xipar-la, però sembla ser que aquesta persona o bé l'ha portat i vivia a València, per això és un xip de València, o potser l'ha abandonat d'Alta València i la van regalar a algú altre i no es van preocupar en canviar el xip, no?
Exacte, hi ha diverses possibilitats d'això. Ho has dit a una tercera persona, l'han fet el canvi de nom, potser es comprarà una botiga de València, han vingut fins aquí, no se sap.
Ja, ja. Bé, i en tot cas, aquesta gateta com és, Joan?
A veure, aquesta gata és immensa. A veure, és bastant jove, perquè uns 2-3 anyets, i és una gata immensa, uns 6 quilos. És rodoneta, grossa, és la tigra d'aquells tabi clàssic, o sigui, aquells que tenen rodonetes a les ratlles, i és molt bona. A veure, és carinyosa, se la pot tocar, se la pot manipular, el que passa és que ara, clar, està espantadíssima. Està en un raconet, en un llitet, en una zona alta, i surt molt poc.
L'heu vist menjar, Joan?
Perdona?
Si l'heu vist menjar, fa l'esforç de menjar?
No ho hem vist, no ho hem vist que mengi. Aleshores, nosaltres ens, hi estarem una miqueta a sobre, perquè a més amb aquest sobrepès és perillós que deixi de menjar, però ja, ja ens preocuparem de veure si menja o no menja, intentarem donar-li llauneta si podem, i a veure si ella pues, va, es va calmant a poc a poc i es va adaptant.
I dius que la vau trobar, es va ficar dins d'un pis o d'una casa a Vilassar.
Una planta baixa.
A Vilassar de Mar o de dalt?
A
Vilassar de Mar, em sembla que ja m'ho havies dit, Vilassar de Mar. Així que això és important per als oients que ens estan ara mateix doncs, sentint que sàpiguen, no?, potser els seus veïns, o perquè segurament la gateta es va escapar per algun lloc no gaire lluny d'aquí, imagino, no?
Exacte, segurament deu ser del mateix barri i fins i tot una crida als veïns de la zona que potser tenen la gata, els hi han cedit i no saben que porta microxip, perquè a vegades passa això, que és cedida per una tercera persona, no ningú se'n preocupa del tema del microxip i podria ser que portés el microxip i no ho saben.
Sí, que aquesta persona de València potser potser hagués sigut una amiga d'algú d'aquí, li va regalar la gata i no li va dir que tenia xip la gata, no?
Exacte, podria passar. Clar, llavors... Que saben que porten xip i esperen que els truquin. I clar, això és una miqueta més enredaçat, el fet que sigui una altra comunitat autònoma i ens costarà una mica més de trobar-los.
Clar, i per què no estan comunicades les dades de Catalunya i de Comunitat Valenciana?
No estan centralitzades. Funciona, cada comunitat autònoma funciona de forma diferent i a més com són dades, posen la llei de protecció de dades i només l'Ajuntament de Vilassar de Mar, en aquest cas, pot posar aquestes dades. I són les gestions que estem fent ara. L'Ajuntament de Vilassar de Mar s'ha de posar en contacte amb el València, els hi cediran les dades i llavors ells es preocuparan de buscar el propietari. Nosaltres aquí estem una miqueta aturadets en aquest sentit.
Clar, llavors, mentre no es troba el propietari, Joan, quan vols parlar d'aquesta gata, és perquè per fer una crida per veure si algú la coneix i fins i tot si el propietari l'està escoltant ara mateix al programa, o bé per...
Si els propietaris estaran escoltant el programa o algun amic dels propietaris.
Perquè aquesta gateta, si algú volgués endur-se-la perquè no ho passés tan malament, dins del refugi, com ho està passant.
Podríem fer una acollida perquè la gata estigui bé, això sí, han de ser molt conscients que si apareix el propietari l'han de tornar, això segur, i un cop hagi passat el termini legal, doncs nosaltres l'oferirem en adopció, tampoc volem que aquesta gata es passi aquí tota la vida.
Clar, 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 o sigui que una persona que potser estigui interessada en tenir aquesta gateta per uns dies, podria apropar-se al refugi i dir, doncs vinga, aquesta... com li heu batejat, Joan? Com has dit?
Che,
com el revolucionari?
Exacte, sí, exacte.
Ah, molt bé, Che, perfecte. Molt bé. Doncs així, qui vulgui tenir la Che, en aquest cas, durant uns dies, de casa d'acollida fins que es trobi el propietari, si és que es troba, es posa en contacte amb vosaltres i ja està, no?
Exacte, que es posi en contacte amb nosaltres i nosaltres li cedirem el gat fins que aconseguim trobar el propietari o fins que hagi passat el termini legal o ens avisin als diferents llocs que no hi ha manera de contactar amb el propietari, aleshores l'oferirem en adopció.
Clar, clar, clar. I doncs les persones que estiguin interessades, com es posen en contacte amb vosaltres, Joan?
Nosaltres en contacte amb Maria Morera, que és l'encarregada de les cases d'acollida de gats.
Ens pots passar un telèfon?
M'haurà de perdonar perquè tinc el telèfon a mà.
No el tens. Vinga, va, doncs, fem una... Mentre el busques, anem parlant amb la Sílvia i amb el Marcelo a veure ells què pensen, doncs, d'aquest fet, no?, de trobar animals, que no és la primera vegada que en parlem aquí al Peluts, que tenen un xip d'una altra comunitat autònoma i que la cosa es complica. Benvinguda, Sílvia.
Hola.
Benvingut, Marcelo.
Hola, què tal?
Doncs, la Sílvia, que és la presidenta de la Protectora d'Animals de Mataró, i el Marcelo, que és el
cap
veterinari. Sí. Ara estava pensant, no sé si el Joan segueix en antena. Joan? Se l'estan menjant, Sílvia.
No patiu. Això és el soroll de fons.
Ha sigut un soroll molt més fort, eh? O bé se li ha caigut el telèfon i els gossos estan menjant el telèfon. També podria ser. Joan... Em penso que...
Digue'm.
Estàs viu, Joan?
Sí, viu. És que he anat fins al despatx i s'han sentit tots els gossos.
Sí. Tens el telèfon de la Maria Morera?
Sí, el tinc.
Vinga, dóna'ns-el.
Pues mira, el telèfon és el 647...
647...
44...
44...
82...
82...
74.
Vinga, 647... 44... 82...
7-4.
7-4, Per trucar a la Maria Morera, les persones que estiguin interessades en acollir temporalment aquesta gateta, doncs, que té el xip de València i que encara no sabem quins són els seus propietaris. Moltes gràcies, Joan.
Sí, jo et sé, també estan fent acollides altres gats, que també a vegades ens calen.
Exacte, i que sàpiga la gent que no només és aquesta gateta, sinó que hi ha d'altres que també necessiten ser acollits. O sigui, aquest telèfon que acabes de donar a l'antena és molt i molt útil, per les persones que tinguin una mica de temps i vulguin ajudar els animalons, veritat?
Sí, exacte.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Joan. Et volia demanar una cosa, justament parlant d'aquests tipus d'animals, de gossos que es perden i de gats que es perden. Fa uns dies vam connectar amb tu, Joan, i ens vas dir, vam parlar del cas d'una gateta que s'havia trobat en un mercat, a Malgrat, que la dona...
Sí, la
tot...
Calliope.
La Calliope. I què, com s'ha recuperat aquesta
no propietari? No. Nosaltres ens hem esforçat, fins i tot la meva companyia de la gatera va anar el dia de mercat a Malgrat a buscar aquesta parada, no va haver manera de contactar amb els propietaris. Aleshores, nosaltres ja l'hem ofert amb adopció i ella, afortunada, ha trobat una família, perquè és una gata molt bona.
Bueno, doncs almenys ha tingut un final feliç, oi?
Per ella sí, pels seus antics propietaris ho sentim molt, però ja està, l'hem donat en adopció. Potser una miqueta més d'esforç per la seva banda hagués calgut.
Clar. Bueno, doncs Joan, de totes maneres... Almenys estem contents aquí per la feina que heu fet, perquè aquesta gateta no, tampoc ho estava passant molt bé. Moltes gràcies, Joan.
A vosaltres.
Vinga, adéu.
Adéu.
Dèiem a Sílvia i Marcelo que déu-n'hi-do aquests xips que a vegades tant demanem de que, si us plau, posin els xips, a vegades, si són d'altres comunitats, és complicat de trobar el propietari. A vegades et pots demanar... Serveix posar-li el xip?
No hi ha una centralització de la base de dades a nivell estatal. Som un estat, un país, doncs, que tothom va a
la seva.
El mateix, no, a la una, perdona, va a la seva.
Sí.
El mateix passa amb la vacuna de la ràbia. Unes comunitats és obligatòria, amb d'altres no. I en el cas dels microxips, doncs, sí que ens trobem aquests entrebancs. A veure, hi ha una sèrie de gestions administratives que sí que et poden arribar a ajudar a trobar, no?, el propietari.
Com ell ha dit, no?, que ara l'Ajuntament...
Sí, en aquest cas és l'Ajuntament que ha de procurar fer aquesta gestió, i malauradament hi ha molts ajuntaments que tampoc o no tenen el personal o no estan
això
preparats.
Això pot quedar arxivat per durant
quedar,
un temps,
sí,
no?
Al final acabem, l'arxiu moltes vegades ens aconsella, doncs, que posem un segell i quan han passat els 20 dies, doncs, el puguem donar amb adopció.
O sigui, aquesta gateta de la qual estem parlant ara, la Txer, és possible... És possible i probable que no trobem la família.
No sé, va acabar va arribar ahir i és una gateta grassa, una gateta que dona la impressió que s'hagi escapat. I jo el que crec és que el seu propietari s'espavilarà a buscar per on pot estar.
Sí, una gata cuidada que segurament
no s'ha
perdut. Jo
crec que
l'han
trobat
no?
a faltar i ja diran a l'Ajuntament o a la policia i dir, escolta, l'hem perdut. Jo crec que sortirà el propietari. Però
clar, sí. El Joan ens alertava de que aquestes gates, justament que són grasses, si estan espantades...
És el que tenen por els cuidadors de la gatera, i això potser el Marcel ho podria explicar.
Sí.
Que com més ràpidament surti el propietari, doncs millor. O sigui, que si algú està sentint el programa i creu que pot conèixer el propietari de la gata, doncs que ens ho digui.
Ja, bueno, pasa muy frecuente, ¿no?, que estas gatas están sobrealimentadas o que tienen una condición corporal buena o un poco tirando a gorditas. Si lo primero que les pasa, se estresan y el estrés lo que provoca es una anorexia, y esta anorexia puede desencadenar en un problema en el hígado. Y muchas veces es fatal esto. Entonces,
fatal, vol dir que es poden arribar
fatal,
a morir.
Fatal, sí, se pueden llegar a morir. Además, combinado que bueno, en el refugio tenemos una colonia de gatos bastante importante, una población de gatos importante, y ahí, bueno, permanentemente hay virus que se van renovando. Entonces, sin duda que un gato ni viene del refugio no la pasa bien. Los cuidadores hacen todo lo posible para que se adapten, para a tratar de minorizar toda la situación de estrés, pero sin duda que no hay forma de frenar este shock para una gata que viene de una casa, ¿no? Si un gato viene de una colonia donde ha estado luchando, viviendo en la calle para conseguir la comida, lógicamente que en la perrera está mucho mejor. Pero una gata que está en una casa sola o a lo mejor con otro gato, teniendo su cama donde dormir y el agua y la comida, llegar a un ambiente tan hostil és molt dur.
Bé, doncs a veure si l'Ajuntament de Vilassar pot trobar els propietaris i si no que algú de moment la pugui tenir en acollida, no?
A veure, si és, si això passa. Jo crec que l'Ajuntament de Vilassar es mourà, eh? És un ajuntament bastant actiu en aquest aspecte.
Bueno, a veure, que és el que diem en els propers dies.
Ah,
exacte, exacte. Sílvia, què més ens pots explicar d'aquesta setmana? Què, ahir us va arribar aquesta gateta, què més heu tingut de notícies i novetats d'actualitat del refugi?
Actualitat que afecten en el refugi, el més important i que s'ha de dir... és que ja hem pogut operar a la gosseta, la Dana. La Dana que vam parlar i en aquest programa,
sí,
per aquella gosseta que va néixer amb malformacions, el cor, era un cadallet adoptat al refugi de Sant Boi, que el van acollir una família molt maca, però que un cop passat els mesos s'ha sapigut el problema que tenia i tenia la intervenció un alt cost econòmic.
I des d'aquí, des del programa, vam fer una crida.
Vam fer una crida, s'han recollit diners.
Una crida que també es va fer en el programa Peluts de Televisió.
Sí, Facebook en va ple. I bé, finalment...
Es van poder recaptar els diners necessaris, Sílvia?
Sí, forces diners es van recaptar.
I
es va fer la intervenció i crec que també, ja que tenim el Marcelo aquí, ell ens pot donar el resultat.
Vale, bueno, la intervenció se realizó ayer por la mañana y... No, antes de ayer por la mañana. Y ayer se le dio el alta, en principio salió todo bien, estaba todo controlado, los valores... que se miden luego de la cirugía estaban dentro de lo que se esperaba, hay una mejoría, lógicamente que no ha quedado como un corazón nuevo, porque es un corazón que ya tiene cierto deterioro por la enfermedad, pero se puede considerar que bueno, la cirugía dentro de lo que cabe ha sido un éxito. Ahora,
¿Quin pronòstic tindrà aquesta gosseta?
Bueno, el pronóstico es bueno, pero ¿qué quiere decir esto?
Refereixo, és una gosseta que el seu cor serà capaç de viure tot el que en principi hauria de viure un gos amb les seves característiques?
Bueno, no te lo podría decir con certeza esto, pero sin duda que no va a vivir 6 meses ni un año como era el pronóstico que tenía. Va a vivir mucho más, pero en vez de vivir a lo mejor que a lo mejor lógicamente que ningún perro tiene la vida comprada, que puede tener accidente de coche y ya está, ¿no?
Claro,
pero,
por suposat.
Pero supongo que si una perra tiene una expectativa de vida con ese tamaño de 12, 14 años, quizás tenga 8 o 9.
Home, también... seria llarga moltíssim la vida, no, tenint en compte que era una gosseta.
Tenía sus días contados. Entonces lo que hay que... Todo dependerá de ahora cómo es la evolución, que todo ese deterioro que se había iniciado del corazón se detenga y que, bueno, entonces es un poco... Habría que hacer una curva... en los próximos meses, a ver cuál es la evolución. El próximo control ahora es dentro de 15 días. Y de acuerdo a cómo sea la evolución, podríamos un poco tener un pronóstico más claro. Pero, de momento, todo parece que está muy dentro de lo normal y están, bueno, todo el equipo del hospital veterinario donde se operó y bueno, todo el equipo de la estamos muy contentos.
¿Per qué no es va a operar esta gosseta en el refugi de... ¿Per qué no la vas a operar tú directamente, Marcelo?
Bueno, primero porque es una técnica muy novedosa en veterinaria, hace falta una cierta aparatología que nosotros en la SPAM no tenemos y además una formación, es una cirugía muy específica. Lo que hay que hacer, mira, básicamente para explicarlo, hay que meter una especie de guía, como si fuera un cable, por adentro de la... por una vena, por la vena, por la yugular, y llegar hasta dentro del corazón. Una vez que estamos dentro del corazón, hay que hinchar un globo. Entonces ese balón tiene que hinchar, llenar todo el espacio de dentro del corazón, o sea, llenar el corazón con ese balón y romper esa fibrosis. Y la fibrosis lo que hacía es impedía que el corazón se moviera y se expandiera en el latido. Lo que tenemos que pensar es que el corazón es un músculo que se contrae y se contrae y cuando se relaja es lo que produce el latido. Entonces tenían unas adherencias, una fibrosis, impedía que esto funcionara como si fuera un elástico.
I això li feia a la gosseta potser cansar-se més i que no li bombegués
bueno,
bé la sang?
Bueno, eso hacía que el corazón, por un lado, estuviese retenido por un lado y entonces el músculo se empezaba a hipertrofiar, todo el músculo se iba deformando y los vasos sanguíneos periféricos también. Y se produce toda una degeneración en el corazón que es lo que termina cortando la vida. Entonces realmente... Por un lado, tienes que ver en vivo a dónde está, en qué momento. Tú piensas que son milímetros, a dónde hinchas el globo, con cuánta presión lo hinchas. Entonces hay todo un equipo, hace falta un aparato que se llama fluoroscopio, que es como un aparato de hacer radiografías en vivo. Uh-huh. Entonces vas viendo dónde está situado. Bueno, es una toda una aparatología y un equipo bastante
sofisticado.
Uh-huh. Exactamente. Muy inclusive, bien. Bueno, ha venido gente de otros sitios a operarla, o sea que no es algo... Es algo realmente muy novedoso, ¿no? Uh-huh. Realmente tenemos que estar orgullosos que en el Maresme se hagan esas cosas.
Que bé, perfecte, perfecte. Hem d'explicar també als oients que, clar, potser ara deuen pensar que aquesta gosseta venia del refugi i que vivia en el refugi, però no és així. Era una gosseta que havia estat adoptada, sí, dintre de la campanya dels que
dels
ningú
que
vol.
Ningú vol,
eh?
Bueno, quan, ja s'havia detectat.
Claro, que... cuando la adoptaron, en el momento de hacer la revisión, realmente se escuchaba un corazón muy anormal. Y esta gente que la adoptó primero fue una casa de acogida. Dijimos, bueno, busquemos una casa de acogida para... de que pasar un poco de tiempo hasta determinar exactamente qué problema que tenía. Y luego esta casa de acogida se encariñó, porque bueno, aparentemente la Dana es un sol de perra, súper buena, es cariñosa, según lo que dicen los propietarios.
Uh-huh. Y, bueno, y se la van quedando,
claro,
la casa
luego
de
se la quedaron. Entonces, uh-huh, con el tiempo, cuando era muy pequeña, era muy difícil, mediante los métodos diagnósticos, establecer exactamente qué es lo que tenía. Uh-huh. Y bueno... cuando tenía ya la madurez suficiente, el corazón y el tamaño, se pudo determinar que tenía este problema.
Clar, però ja els adoptants, que ara tenim en el telèfon a un dels adoptants, que de fet va ser la persona, que el propietari, que va ajudar-nos a fer la crida fa unes setmanes,
sí,
oi, Sílvia?
Sí, sí.
Quan encara buscàvem el finançament per fer-ho. I el tenim, és el Dani, i li donem la benvinguda. Com estàs, Dani?
Bé.
Esteu bé, estareu contents, no, ara ja?
Sí, estem molt contents.
Que bé, perfecte. Dèiem, Dani, que per recordar, per refrescar una miqueta doncs, a la gent doncs, que ens va sentir fa unes setmanes, o aquells que no coneixen la història, que us van avisar, però que, com deia bé el Marcelo, com bé apuntava el Marcelo, no sabíem encara ben bé quin tipus de malformació podia tenir, no? I llavors, sí, en el moment que ja es detecta, també per la gent que vulgui adoptar gossos de la campanya dels que ningú vol, el que ha de saber és que totes aquestes despeses doncs, van a càrrec de l'SPAM, que en aquest cas doncs, bé, era una despesa potser més important que una altra, no? Que no seria només donar medicaments a algú que patís, no sé, potser un fallo renal o qualsevol altra malaltia. En tot cas, s'ha pogut solucionar. Dani, explica'ns una miqueta com ho heu viscut i el vostre parer.
Aviam, ho hem viscut amb els nervis, perquè realment fins fa 4 dies els dos estàvem a l'atur. Jo fa una setmana que he trobat feina.
Ah, doncs moltes sí, felicitats,
sí.
Dani.
Quina sort.
A més, ens hem trobat amb la casualitat que el dilluns ens van dir que el dia que l'operaven ja, que se l'ha operat ja, clar... Són molts nervis en el cos.
Se t'ha ajuntat la mateixa setmana que operaven la gosseta i que tu trobaves feina, no?
Sí.
Va, tot ve a l'hora.
Sí, tot a l'hora. I realment tenim que estar molt agraïts tant a la protectora com a tota la gent que ha pogut fer donacions i que ha portat el que hagi pogut.
Això és important, Dani, també la gent que ha donat diners voluntàriament, aquesta gent li hem d'agrair. Des d'aquí, des de Peluts ho fem, però està molt bé que siguis tu també i l'SPAM que ho digui, no?
Sí, estem molt agraïts a tota la gent, realment no... Es hagués tirat endavant, el que passa que ja vam dir-ho que ja tenim prou problemes, doncs, que això encara ens agreujava els que tenim. Però la gent ha estat molt generosa, eh? Uh-huh. Petites aportacions, alguna més alta, però ho hem pogut assumir.
Uh-huh. Dani, llavors ara com la teniu a casa ja, la Dana?
Sí, la tenim a casa.
I com està? De fer alguna mena doncs, de rehabilitació? O, imagino que després d'una operació de cor?
L'únic que ens han dit és el tema que és el que ha dit abans el Marcelo, que d'aquí 15 dies s'ha dit que fa una revisió... que el divendres demà mateix l'haig de portar a l'estat de Sant Boi per fer-li una analítica de sang per comprovar el com està. I això és el que ens han explicat en principi. Sí. I continuar donant-li la medicació que li pertoca.
Sí, molt bé. Doncs, Dani, són bones notícies. Aquí a vegades el Peluts no expliquem bones notícies, a vegades sempre són històries tristes. Aquesta és una història amb un final feliç i esperem que la Dana i vosaltres, a més ara la teniu ja operada, tu tens feina de nou, ara només falta la teva companya i ja està.
Sí.
A vegades són èpoques així...
Inclús quan va vindre ahir a casa, tenim la gata i la gossa, i ara mateix una i l'altra estan deixant-se tranquil·les. Mm. I ahir mateix, quan anàvem a buscar-la, patien tant per la gossa com per la gata, perquè, clar, ens van dir, la gossa
repòs,
està més tranquil·leta, i ha de tindre repòs, i ens hem trobat que no, que és tot el contrari.
Que potser el gat s'ensuma alguna cosa, no?
Sí, sí.
Molt bé. Sí. Doncs moltes felicitats, Dani, i gràcies per haver estat aquesta tarda amb nosaltres. I a veure si... Bueno, imagino que... Espero que no tinguem més notícies teves. Això vull dir que tot està bé.
Bueno, jo l'únic que vull és que dir una cosa, que és que animo a la gent a que no solament en aquesta ocasió hagin donat aportacions, sinó que cada cop que puguin, que donin aportacions, no només per gossos, com per... Ara, per exemple, ha sigut la Dana, però el dia de demà potser sigui una altra.
Sí, la Sílvia segur que si ara li demanes et diu un bon llistat.
Sí, i les donacions, si depèn del preu que ens quedi finalment amb l'hospital veterinari, si sobren diners van a parar a molts gossos i gats que ho necessiten. O sigui,
que segur que teniu sempre... alguna intervenció ara ja pensada, no?, per dintre de poc.
Bueno, cada dia l'estan fent. Avui n'han fet, demà té prevista el Marcelo també una, no sé quina m'has dit, el divendres per tant van fer també una de molt interessant, vull dir que...
És un no parar.
No parem.
No pareu.
L'important és que aquests animals tinguin una bona família i tinguin una casa, perquè és que si no, moltes de les intervencions, si són tan serioses o complicades, en el refugi tampoc no tenen massa
sentit
i és molt complicat recuperar-se.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Dani, una abraçada. Vinga. Adéu, adéu, adéu. Ens queden molts pocs minuts, no sé si... Bueno, per aquesta secció, després continuem xerrant d'altres coses, però no sé si, Lluís, ens vols comentar alguna altra cosa més de la setmana?
Breument, que ahir la nit es va fer la presentació, finalment, també de la guia de cetacis, que també vam estar parlant aquí...
Sí, vam tenir el projecte NINAM amb nosaltres i es va fer ahir.
De fet, va haver-hi força afluència de públic, van poder vendre forces llibres...
Va venir, em penso, l'alcalde també de Mataró.
L'alcalde, sí, va estar present en l'acte, la regidora. I bé, bueno, agraïments a l'Ajuntament de Mataró, al Tecnocampus, per cedir-nos l'espai i a tota la gent que va venir, i especialment al projecte NINAM, que fan una gran tasca. I ja que està aquí el Marcelo avui, també m'agradaria que comentés el divendres passat algo molt... És interessant.
Sí, no, ja lo sé, però... Ahora...
Teniu poquets minuts, eh? Sí, no, però... Dos minutets.
Sí. Està relacionado con lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué vamos a hablar de...?
Doncs... Avui parlarem dels gossos que se'n passen pedres i tot això. Marcelo, no?
No,
pensava que sí que parlàvem d'això. Però bé, podem canviar. Mira, digues, explica.
No, bueno, un poco era...
Sí, perquè jo crec que és molt important que la gent sàpiga, doncs, que fins i tot casos com el que parlarà el Marcelo, i que jo penso que estaria bé que ja derivessis...
Expliqueu-me de què.
Comencem,
és.
Ara ho explico.
Expliqueu-me de què va el tema, que m'esteu creant
també,
intriga.
També afecta amb un gos de la campanya dels que ningú vol, el Glamour.
Glamour.
Sí, bueno, Glamour és un pastor belga que tenim...
Vull que se sàpiga com se les ingenia aquest home, o l'Spam, bueno, donem suport amb tot el
aquest
que...
Home.
¿Qué te parece si hago, si esto? Pues bueno, tira per poder assolir doncs, reptes a vegades inassolibles per una protectora.
Però de què va?
Bueno,
el Glamour és un pastor belga de, no sé, 11 anys, que entró en la protectora hace un año y medio, aproximadamente dos años. Y bueno, son esos perros que tú los ves y le dices, bueno, a estos perros le quedan... Nada, 3-4 meses de vida, porque en la protectora, en un ambiente húmedo, un lugar muy duro. Bueno, tenía leishmania, además.
A més tenia leishmania, sí, ja tenia una salut feble.
Sí, exactamente. Bueno, lo adoptó una pareja de chicos jóvenes. Bueno, típico, cuando un perro se va a una casa, rejuvenece, parece que ahora estuviera 2 años. Lógicamente...
Era un gos gran, per això d'edat.
Sí. Tenía, bueno, más, no sé, 11 años. Que para un pastor belga es mucho.
Es bastante.
Y además, bueno, se notaba, un perro con artrosis, bueno. Y realmente rejuvenecido, se ha mejorado, la leishmania está súper controlada, está súper bien. Y hace unos meses, aproximadamente 2 meses, vino con un problema en la nariz, bueno, y empezamos a dar la vuelta, y decimos, seguro que esto es de la leishmania. Bueno, entonces, había otro veterinario, que un amigo de ellos que opinaba que era otra enfermedad inmunomediada, una cosa rara. Entonces, al final hicimos una biopsia para tener el diagnóstico definitivo, y nos encontramos que era un tumor, se llama tumor de células escamosas, que es un tumor provocado per el sol.
Si et sembla, Marcelo, ja que aquest tema penso
podria
que és prou interessant,
interessant,
deixem el tema dels gossos que se'n passen pedres i se'n passen milers de coses per la setmana vinent.
Sí.
Ja li prometem als oients que potser tenien ganes d'escoltar aquest tema. I tractem d'aquesta intervenció. Fem una petita pausa i ens ho expliques a seguida.
Perfecte,
sí?
Molt bé.
Doncs vinga, fins ara.
El teu gos pateix quan sent sorolls, tiba de la corretja o rondina quan li dones de menjar? Si vols millorar la seva qualitat de vida, nosaltres et podem ajudar. Apunta't a un curs de formació canina i potencia la vostra convivència.
Escola Solidària d'Aina, protectora d'animals de Mataró. Envia'ns un mail a formació@protectoramataró.org o truca'ns al 902-908-043.
Coneixeu-vos l'un a l'altre.
L'Espai Veterinari.
Doncs bé, nosaltres havíem promès que parlaríem dels gossos que tenen aquesta obsessió per empassar-se pedres, cables, plàstics i de més, però el Marcelo ens ha dit avui que justament que fa molts pocs dies va fer una intervenció amb ajuda, que això no ens ho has dit, però jo ja ho avanço, de la Universitat Autònoma, i penso que és molt interessant parlar d'aquest tema, i potser més fresc i més actual, i deixem el tema de les pedres potser per una altra setmana, no? I ara que el tenim aquí, aprofitem, ja que també em penso que és una tècnica bastant novedosa, ¿veritat, Marcelo?
Sí, sí, correcto. Bueno, esto aquí todo comenzó, bueno, por el trabajo del equipo, bueno, de la SPAM, en hacer un diagnóstico temprano, llegar a un diagnóstico rápidamente y no...
¿Qué era el que le hizo?
Bueno, lo que tenía era una úlcera en la nariz.
Una ferideta que no curaba.
Y bueno, y esto es importante, ¿no? Que el propietario se preocupó, le dimos un tratamiento y no respondió. Y entonces, en vez de seguir intentando y probando, rápidamente hicimos el diagnóstico y llegamos al diagnóstico que era un tumor de células escamosas, que es un tumor... provocado por el sol, lógicamente que
es un tumor provocado por el sol.
En la nariz, porque es una zona que no tiene, a pesar que es un pastor belga y es pigmentado, es negro.
Claro, es negra.
Pero también el sol afecta a todos, ¿no? O sea que realmente, bueno, esto demuestra la debilidad de la capa de ozono y lo susceptible que somos. Este perro posiblemente ha pasado mucho tiempo y horas al aire libre y bueno, su nariz ha sido una consecuencia de los efectos del sol.
Caramba, a més em penso que el pastor belga és l'únic que deu tenir a l'aire, no? Perquè són animals amb molta pèl, a més.
Exactamente. Y bueno, entonces...
¿Y cómo es cura això?
Hicimos el diagnóstico y claro, lo bueno era que es un tumor que empieza de alguna manera desde afuera hacia adentro de una forma bastante plana. Pero claro, lo tenía en la trufa. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es aquí la cirugía? Es quitar la trufa. Entonces, es muy complicado. Porque...
¿Y qué? ¿La cirugía es aquesta? ¿Es treure la trufa?
Claro. Entonces, no se puede quitar con un bisturí normal porque aquí empieza a sangrar y no imposible controlarlo. Entonces, lo bueno era que el diagnóstico era tan pronto que el tumor no había avanzado, no había que quitar medio hocico, solamente la parte exterior de la trufa, de un solo lado. Entonces, para lo ideal para hacer esta técnica en las personas se hace con láser. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, no hay muchas clínicas con láser y además que los veterinarios...
¿Hablas de las personas?
No, te hablo de perros. A ver, la cirugía ideal en personas es con láser. Y en los perros también es con láser. Lo que pasa es que no hay disponibilidad de láseres aquí en Cataluña. Hay algunas clínicas que lo tienen, pero además...
Porque esta técnica del láser no me sería para tratar los tumores de nas, o se utilizaría bueno, para otras cosas.
El láser es una técnica quirúrgica que en humanas se utiliza para muchas cosas. Hay cosas que se pueden operar con láser o con bisturí normal. Ajá. Lógicamente es como si fuera es realmente una pijada la tecnología el láser, pero hay cosas que tienen una indicación perfecta. Para hacer una esterilización se podría hacer con láser, pero también se puede hacer en el método convencional. Ajá. O sea, lo podemos hacer de las dos maneras. Ahora, hay cosas que no se pueden hacer con láser y hay otras cosas, como el quitar una trufa, que tienen que ser con láser. Uh-huh. Sería la técnica de elección.
Porque fa que sangri molt menys.
El problema es que el láser, a medida que va cortando, el láser lo que hace es, de alguna manera, hacer un descontrol de la célula. Hace que la célula se empiece a activar de una manera que el agua, digamos, rompe las células, estalla y hace que la célula se muera. Entonces, hace en el mismo momento de cortar, cauteriza, o sea, hace que no sangre absolutamente nada y hace una
reducción. Porque el láser de efecto que fa es cremar, ¿no?
Exactamente. Lo que hace es calentar el agua de las células y las quema. Entonces, es un corte con cauterización, o sea, con quemado controlado.
O sea, sí, que es muy, quan, muy quan controlado. Nosaltres tallem amb láser, en principi no ha de sagnar una ferida gaire.
Bueno, hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de láser. Por ejemplo, el láser este que utilizamos es un láser de CO2 y es un láser invisible, no se ve. Solamente se ve el punto, como un puntero láser estos de...
Sí, de, como d'aquests, un puntero, un d'aquests així.
Solamente se ve el punto donde contacta, pero no se ve.
Clar, imagino que això l'espam, Sílvia, tampoc ho tenia, no?
No,
com en el cas
un láser esto puede costar unos 20, 25 mil euros solamente.
¿Y on el tenían?
Entonces, bueno, hay algunas clínicas que tienen el láser, pero ahí está lo que quería decir, que muchas veces los veterinarios compramos estas herramientas y a veces es muy difícil tener la formación y la utilización adecuada, porque esto lleva mucho tiempo de experiencia. Entonces contactamos con un laboratorio que sabía que iban a realizar un curso de cirugía láser en la Universidad de Barcelona con un profesor, un catedrático que es una persona experta en esto, y bueno, me puse en contacto a ver si ellos les interesaba que yo tenía realmente el caso del año para operar. Y bueno, ellos lógicamente...
Porque claro, ellos también tienen el material, pero tampoco tienen la casuística, ¿no?
Exactamente, ¿no? Porque no, si tienes algo de esto no puedes mantenerlo un año.
¿Y era de la Universidad de Barcelona?
Sí, exactamente.
¿O de la Autónoma?
Era de la Universidad, de la Autónoma.
De la Autónoma,
la
UAB.
La UAB. Entonces nada, y contactamos con ellos, a través de ellos con este laboratorio y nada, los propietarios, la gente que los adoptantes de este perro, los llevaron a la universidad, lo operamos ese día, bueno, el día del curso, que fue el viernes de la semana pasada por la tarde, y nada, el perro por la noche ya estaba en casa.
¿Y el cost d'aquesta operació, l'espam, el va haver de pagar o va haver de costejar-ho?
No, hicimos un arreglo y, bueno, no nos costó nada.
Ah, doncs perfecte.
Per això us dic,
molt bé.
Muy bien, y además que fue la técnica de elección. En este caso, un tumor muy agresivo, con muy mal pronóstico, el perro tiene un pronóstico excelente porque se operó de esta manera.
¿Y cómo le ha quedado al nas?
Bueno, le falta un trozo de nariz.
¿Pero es nota molt?
No,
¿quin percentatge de nas?
Yo diría un 40%.
Déu-n'hi-do.
No, porque si tú lo miras de arriba, la parte de arriba de la trufa la conserva, de la parte de abajo le falta, pero como al quemar
sí,
también
la,
se produce...
de la part dels foradets, li falta.
Exactamente, exactamente.
Però ja no té els foradets.
Sí, lo tiene, però està per a dentro, no lo ves.
Carai.
Tengo fotos, son un poco asquerosillas. No. Les podemos poner en el Facebook. No.
Bueno, doncs això està molt bé. A més, hauràs après un munt, no?
Sí. Y lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, además cuando quema se produce también cambia de color y se pone negro. Entonces no se nota tanto el que le falta la nariz.
I ha de fer alguna mena, doncs, no sé, de tractament o
nada,
ja està? Res. No se li pot reproduir, no tindrà alguna cèl·lula
nada. Sin duda que lo ideal en una persona, si pasara esto, sería hacer una resonancia magnética o una tomografía. Pero bueno, son técnicas que las elegimos con mucho cuidado cuando las tenemos que hacer.
¿Y si no s'hagués fet aquesta intervenció?
Sí, por ejemplo, si no lo hubiéramos hecho...
¿Qué li hagués passat al gos?
Hubiéramos probado a lo mejor una terapia con frío, con nitrógeno líquido, algo que se podría de alguna manera probado, pero hubiese sido muy difícil hacer toda la extracción del tumor y lógicamente se hubiera muerto de una metástasis.
O sigui, se li hagués reproduït
per altres parts del cos. Quitar la trufa de un método tradicional es muy, muy complejo.
Así que también...
Sin duda, mira, el perro entró a quirófano a las 5:30 y a las 8:30 se iba.
¡Qué bé!
Se iba andando y nada. Y los propietarios, nada, encantados, que bueno, como con el perro, como si nada.
Que es un otro éxito de l'espam.
No, realmente, bueno, que estamos muy contentos porque además notamos que tanto la facultad como la empresa privada nos dan apoyo y bueno, yo lo recuerdo esto, ¿no? Hace 5 años, cuando tú tratabas de hablar con un laboratorio o buscar el apoyo de alguna empresa, el solo hecho de decir que venías de una perrera o de un refugio, te miraban de una manera
admiraban como que estás demandando, ¿no?
Pero ahora no, realmente creo que se ha creado un vínculo y una fuente de colaboración mutua entre entre los digamos los profesionales que trabajamos en el centro de acogida y la empresa o la universidad, y es como un triángulo de compartir información,
¿no? Claro, perquè al final vosaltres teniu el material d'alguna manera primari per ells,
no,
que són
nosotros,
els animals, són els gossos.
Realmente,
¿no?
Ahora con los tiempos de crisis, la parte, bueno, que lo que a mí me toca, toda la parte sanitaria de la protectora no ha tenido nunca un descenso del trabajo, ¿no? Al contrario. Entonces, nada, lógicamente que nunca probamos materiales ni hacemos experimentación, eso por supuesto que no, pero tenemos muchos casos extraños simplemente por el volumen de
el volum, clar, t'ho imagina't, no? Si dius que està superant gairebé cada dia, no?
Sí, cada dia tenim 6, 7, 8 cirurgies per dia.
Imagina't, Déu-n'hi-do.
No, realmente es muy, muy interesante.
Doncs molt interessant, que bé que, doncs, que puguem parlar d'aquestes dues operacions avui, que han sigut satisfactòries amb molt d'èxit, com ha sigut el cas de la Dana i el cas de l'altre gosset belga que es diu Glamour,
Glamour.
Bueno, molt bé, molt bé. Sílvia, fantàstic, oi?
Sí, jo estic molt contenta. Estic molt contenta. Quan em va dir, he trobat això, aquesta, dic, ostres, tu, com te les ingènies, no? Però sí, estic contenta de com funciona sobretot el servei veterinari.
Molt bé.
Perquè amb tots els casos que tenim de iaios i d'atropellats i...
Home, poder tirar endavant.
Malalties estranyes.
Debo decir que és muy, muy importante para todos estos animales y para la protectora la colaboración de las casas de acogida. Esto es, pero vital, porque la mayoría de estas operaciones, bueno, no la casa de Glamour porque estaba caminando, sino de otras cirugías y traumatologías o guaridas, cuando se van a una casa tienen un cuidado,
un seguimiento
sí. Y 24 horas, entonces es fundamental.
Bueno, entre tots assolim la finalitat de la nostra feina, no?
Molt bé, doncs bones notícies avui, bon interessant.
Sí, jo creia que era interessant que sapigués. Que no ens aturem davant de les contrarietats, busquem les alternatives, encara que no tinguem diners, doncs a vegades.
Sí, perquè mira, quan me envien la biopsia, nos dicen esto, bueno, y el histopatólogo me dijo, bueno, nada, ya ves preparando una bolsa porque no puedes hacer nada. Y entonces, bueno,
va a ser trobar la solució.
Me acordé de esto, que lo había hablado con un comercial, que había un curso, y bueno, y al final se pudo hacer, ¿no?
Fantàstic.
Y fue un éxito.
Molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies per explicar-nos aquestes bones notícies avui. I si us sembla, nosaltres deixem aquí l'espai veterinari, Silvia i Marcelo, per parlar d'uns altres temes a l'entrevista. Us sembla?
Perfecte.
Doncs
vinga,
fem-ho.
Molt bé.
L'entrevista.
Doncs us ho dèiem a l'inici del programa, la Unió Europea es va comprometre a prohibir la venda de tots els nous cosmètics provats en animals a partir del 2013, dintre de 2 anyets. Aquesta bona resolució sembla que podria ser prorrogada. Per saber-ne més del tema, l'Associació de Dret i Defensa dels Animals, ADA, ens donarà una mica més d'informació, una mica més de llum en el tema d'aquesta, per què aquesta pròrroga ara, no? Per això tenim a la Montse. Montse, benvinguda.
Hola, bona tarda, Mandúnia. Gràcies per convidar-nos.
Hola, què tal? Com esteu?
Bé, pues, nosaltres aquí us agraïm molt que ens ajudeu a difondre aquesta campanya, que és una campanya que fa la coalició europea per acabar amb l'experimentació animal.
Quina coalició europea?
És una coalició formada per 18 associacions europees de diversos països, precisament que es va fundar el 1990 per fer campanya per aconseguir que els productes cosmètics ja no es provessin amb els animals.
No? I ADA...
I es va aconseguir. ADA és la representant a Espanya de la coalició. I finalment es va aconseguir, després de gairebé 20 anys de fer campanya, es va aconseguir, ara es va aconseguir que que la directiva sobre cosmètics fixés uns terminis per prohibir la prohibició dels cosmètics. Primer, el 2003, els productes acabats. Després, el 2009, els productes i els ingredients dins de la Unió Europea. El que passa és que va deixar un marge fins al 2013 perquè encara es pogués vendre dins de la Unió Europea productes cosmètics i ingredients testats fora de la Unió Europea, perquè aquí a la Unió Europea des de 2009 està prohibit.
O sigui, a veure, Carme, a Montse, per si ens entenem una miqueta bé.
És una mica complicat.
No passa res, aquí estem per comprendre les coses. Llavors, a veure, si ens queda clar, a la Unió Europea, en principi, els cosmètics que comprem no estan testats pels animals, per animals?
Sí que estan testats. Sí. Per què? Perquè encara es permet la venda de cosmètics que han estat testats. Encara es permet la venda de cosmètics que han estat testats sobretot amb tres proves, que són les proves de toxicitat. El que passa que aquestes proves no es fan dins de la Unió Europea, es fan fora, els laboratoris testen fora de la Unió Europea, però després això es ven dins de la Unió Europea.
O sigui que estem parlant d'alguna manera d'una hipocresia, no? Vull dir, tu pots vendre aquests productes, la Unió Europea no deixa tastar els animals, però sí que ho deixa que ho facin fora.
Exactament.
Potser amb condicions molt pitjor del que es farien aquí, i després ho deixa vendre, no?
I després es pot vendre. Aleshores, es va fixar que fins a 2013 per la prohibició absoluta i total de la venda de productes cosmètics i de nou productes cosmètics, però ja saps que la indústria cosmètic contínuament està sortint nous productes, i precisament aquests nous productes que no estiguin testats amb animals, ni el producte finit acabat, ni els ingredients o conjunts d'ingredients, no?
Llavors, aquesta possible pròrroga que ara vol fer la Unió Europea del 2013 serà perquè ni tan sols entrin productes que estiguin testats fora per als animals?
No, la pròrroga precisament és perquè encara es puguin vendre dins de la Unió Europea productes cosmètics testats amb animals, encara que es facin en altre indret del món, no?
Sí, 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 sí.
Per això, nosaltres, aquesta campanya, el que volem és que la Unió Europea, que es va comprometre a la prohibició total el 2013, mantingui aquest termini.
I per què penses que s'estan tirant enrere?
Bueno, perquè la pressió de les multinacionals de cosmètics és molt, molt, molt forta sobre els polítics. Ja saps que els lobbies, sobretot en el tema de l'experimentació, els lobbies són molt poderosos, no? I per això implicaria que potser encara durant 10 anys es podrien encara, es podrien testar els cosmètics, i això implicaria la mort i el patiment de milers i milers de rates, de ratolins, de conills, de cobaies, als laboratoris per productes cosmètics.
Escolta, quin tipus de proves els hi fan, ho saps, Montse?
Bueno, sí, mira, aquí, bueno, això ho tenim, diguem, explicat a la web de... Són a la web de l'ADA, bàsicament són tests de toxicitat, són tests, evidentment, són proves molt doloroses, són proves on l'animal mor durant la prova o és eliminat, i no sempre de forma molt humanitària, després de la prova.
Si aquestes proves no es fessin, voldria dir que nosaltres tindríem perill de posar-nos productes tòxics?
No, perquè hi ha mètodes alternatius. És això que nosaltres...
Sí, mètodes alternatius que científicament estan provats?
Són alternatives sense utilitzar animals. I, de fet, hi ha marques de cosmètics que ja els utilitzen. I que estan venent els seus cosmètics amb la garantia total per al consumidor de que no han estat testat ni el producte acabat ni els ingredients.
Podem parlar d'alguna marca que sí que faci test?
No sé si hem de fer publicitat de les marques.
No, no, però sí que estaria bé saber. Jo penso que com a ciutadana estaria interessada en saber qui ha provat, qui ha tastat amb animals i qui no.
Bueno, mira, nosaltres, com a, dins de la coalició, tenim un distintiu, que és el distintiu del Human Cosmetic Standard, que és un conillet saltarín, bueno, és el logo, no? I aquests cosmètics garanteixen que no han estat testats ni ingredients ni producte acabat en cap moment, diguem, de la seva elaboració. Aleshores, a veure, hi ha una pàgina, el que passa és que aquesta pàgina està en anglès, allà hi ha tota la relació de les marques. Aquí a Espanya i a Catalunya pues, hi ha marques importants que estan garantides, per exemple, Yves Rocher, per exemple, Body Shop, Caudalie, que és una marca francesa, després hi ha L'Occitane, que també es troba aquí a Barcelona, no sé si fora de Barcelona també.
Sí, sí.
Són algunes marques que aquestes sí que estan garantides. Després hi ha altres marques que diuen que no testen, però clar, nosaltres sabem que aquestes marques no testen perquè aquestes marques s'han sotmès a inspeccions, no? Mm-hmm. Per comprovar que efectivament és cert.
Montse, es queden 30 segons.
Nosaltres el que volem és que signeu la campanya.
Exacte. Això és el que ens
interessa. Mira, aquesta campanya és molt important. Necessitem un milió de signatures. En tenim 37.383.
Mira, donc ràpidament la pàgina web on poden signar.
Mira,
on
la pàgina la web és entrar a la pàgina de l'ADA, www.addaong.org. A la pàgina d'inici veureu
un conillet rosa,
botó amb un conillet rosa que posa firma No Cruel Cosmetics, firma la petició, cliqueu allà i ja podeu entrar a la pàgina en castellano.
Perfecte. Mira, el torno a recordar, Montse, que ja ens hem d'anar. És www.ada, amb dos Ds, sí. adaong.org. Et sembla bé?
I que sapigueu que un dels signants és el Pot McCartney.
El Pot McCartney, perfecte.
Sí, el Pot McCartney, vale?
Doncs molt bé. Nosaltres signarem tot el de pelut, segur.
Vale, moltes gràcies,
adéu, Montse.
Gràcies, adéu.
Adéu a la Montse i també a tots els oients. I ens quedem amb aquesta signatura. Us recomanem encaridament que signeu. Adéu i fins la setmana vinent.